Ciutat.
Bon dia, bona hora, 9:10 i 4 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui, dijous 21 de maig. Una ciutat que ve molt apretada de continguts. Compareixença ahir al migdia del conseller Josep Bargalló per dibuixar el final telemàtic d'aquest curs i dibuixar el, en principi, presencial del proper, de cara al mes de setembre. Demanarem d'aquí uns moments a la tinent d'alcaldia de l'àrea d'educació de Calella, Montserrat Mateu, que ens valori el que va dir ahir el conseller Josep Bargalló. Calella en Comú, que exposa aquests dies a través de xarxes tot un seguit d'impactes per la reactivació econòmica de Calella. Crear ocupació a través d'obra pública, programa d'atenció a les persones, demanen també a les empreses municipals Gest Aigua, Gest Via i Ràdio Calella Televisió que posin les seves competències, programa d'inversions i reserves financeres a la reconstrucció de la ciutat i també l'adaptació dels accessos a la platja per esdevenir la platja de Calella la més segura de, en molts de quilòmetres. Li demanarem també d'aquí uns moments a Sebastià Tejada, que és el portaveu de la formació de Calella en Comú. Els càmpings que ja poden obrir. Parlarem també amb el propietari del càmping botànic Bonavista, Joaquim Casas. Aquesta fase 1 permet als càmpings la seva reobertura. Del què i de com en parlem d'aquí una estona també amb el Joaquim Casas. I aquest cap de setmana toca cursa solidària. Parlem de la 7a marxa solidària Polseres Candela, que organitzen des de Canovelles, però que al fer-se virtual tothom qui vulgui s'hi pot apuntar. Ja sabeu que el projecte Polseres Candela té per objectiu finançar els projectes d'investigació del càncer infantil. I és que la investigació no es pot quedar a casa. En parlem també amb la Nieves Tejada. I acabarem la ciutat d'avui amb música de Leo Sayer, aquest cantant i guitarrista del Regne Unit, nascut tal dia com avui, de l'any 48, declara tendència a la música ensucrada. Són les 10:06. Salutacions, un dia més de qui us parla a aquesta hora del matí. El meu nom és Sònia Muntanyola. Comencem fent un cop d'ull a la previsió del temps amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Les temperatures mínimes de la passada nit encara han pujat una miqueta més aquí a la comarca i, de fet, s'espera que les màximes facin el mateix. Si ja arribàvem als 29 graus cap a l'àrea de Tordera, avui es podrien arribar ja als 30. Per tant, temperatures estiuenques, les que tindrem al llarg de la jornada d'avui, també durant els propers dies, tot i que demà es desinfli una mica el termòmetre perquè la marinada del sud-oest es reforçarà una mica. En general, continuarem amb bonança i amb calor a les hores centrals del dia, principalment. Pel que fa als vents, en conjunts fluixos avui, situació marítima com ahir, molt tranquil·la, marejada, àrees de marejol poc importants, i de cara a demà, durant la tarda, hi haurà petites àrees de maró, conseqüència de la mateixa marinada. Però vaja, una situació ben tranquil·la demà i també durant tot el cap de setmana.
Si us ho demora en vehicle per Calella, sapigueu que el carrer Raval entre Sant Jaume i carrer Bruguera està tallat fins les 12:30. I si heu de fer servir el transport públic, recordeu, ús obligatori de mascareta avui també, doncs a tots els espais públics. Transport públic ara mateix circula a l'àrea metropolitana de Barcelona amb sense incidències destacables. Nomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia, Sonia.
Què diuen avui a Comarca, Nomi?
Doncs bé, parlem d'educació, no?
I tant, avui toca, avui és el que toca.
Doncs sí, sí, perquè el Departament d'Educació, a banda del que va dir ahir, ha ampliat pel curs que ve l'oferta d'ensenyament postobligatori al Maresme. Això ja és pre-coronavirus.
Sí,
l'únic
sí,
que
sí.
Ja ara s'ha sí, fet sí. Oficial. I com a novetat, el Departament implantarà batxillerat a l'Institut Pineda, de Pineda de Mar, que fins ara, per exemple, el municipi d'ahir només podia ofertar batxillerat a l'Institut Joan Coromines i a l'Euclides. Pel curs vinent, els alumnes que ara acaben quart d'ESO ja podran cursar el primer de batxillerat a l'Institut Pineda.
Molt bé.
I en formació professional hi ha novetats a Santa Susana, on hi haurà un institut de nova creació el curs vinent, que serà l'Institut Professional del Turisme Equestre del Maresme. Serà un centre específic de formació professional on s'oferirà el cicle formatiu de grau mitjà d'activitats equestres.
Bueno,
un institut diferent, no?
I tant, totalment, totalment.
Un
sí,
cicle
sí.
Nou que podrà cridar.
Bueno, deu haver-hi demanda, no?
Deu haver-hi demanda, exacte, deu haver-hi demanda. I han, sí, sí. I han creat aquest institut especialitzat en aquest cicle formatiu. També el Servei Territorial d'Educació oferirà també un cicle d'oferta única a Catalunya, que és el cicle formatiu de grau mitjà de manteniment d'estructures de fusta, mobiliari d'embarcacions d'esbarjo, que es farà a l'Institut dels Tres Turons d'Arenys de Mar. També un nou cicle.
Molt bé. A veure com va tot.
A veure com va tot i a veure com també podrà començar.
Perquè amb el pastel que tenim, a veure si podrà començar tot.
Clar, aquesta és l'altra, sí. Però bueno.
Què més, Naomi?
I seguim amb més qüestions. Encara parlem de Pineda, perquè l'alcalde de Pineda, Xavier Mor, ha proposat fer un front comú amb tots els grups municipals de l'Ajuntament de Pineda amb l'objectiu de poder realitzar un pla de reconstrucció post-Covid, com per exemple el que presentava l'Ajuntament de Mataró fa uns dies.
Sí.
L'eix principal d'aquest pla serà la recuperació social i econòmica del municipi, i en aquest sentit l'alcalde pinetenc ha demanat a tots els portaveus dels grups municipals el seu suport per tirar endavant amb el pla. En els propers 10 dies es presentarà un document marc que sotmetrà el consens entre els 4 grups municipals que tenen representació a Pineda, i aquest pla buscarà una mica també anar més enllà de la representació política i també vol comptar amb la participació d'agents econòmics i socials de Pineda de Mar. El pla exigirà la revisió del pressupost 2020 segons les noves prioritats, perquè tot ha canviat, que s'han generat arran de la crisi sanitària, i determinarà també l'exercici pressupostari del consistori pel 2021. L'objectiu, doncs, és minimitzar els impactes que la crisi sanitària ha deixat a Pineda i que afecta a tots els sectors.
Molt bé, Naomi. Alguna cosa més?
Sí, i acabem una última qüestió, perquè la plataforma Aturem la C32 torna a reclamar a la Generalitat enterrar definitivament el projecte per ampliar l'autopista entre Tordera i Lloret. La plataforma afirma que ha perdut el poc sentit que tenia i sosté que la crisi sanitària obligarà a canviar el model per la Costa Brava Sud. Arran de la pandèmia, l'entitat afirma que el model turístic haurà de canviar cap a un turisme que prioritzi els espais naturals, els entorns saludables i apostar per la mobilitat sostenible i el transport públic. A més, també demanen millorar les carreteres ja existents i adaptar-les a les necessitats de la mobilitat dels habitants, que seran els que faran ús ara d'aquestes carreteres.
Molt bé, Naomi, doncs fins la una en temps de l'informatiu migdia. Que vagi molt bé, gràcies.
Igualment.
I ràpidament, avui a la premsa hi llegim, doncs, entre d'altres titulars, aquest final de curs polèmic i asimètric que diu El Punt Avui, el periòdico que diu que Sánchez salva l'alarma però irrita els seus aliats, i La Vanguardia que diu que la Unió Europea demana a Espanya que gasti més en sanitat i ocupació. Compareixença ahir, doncs, del conseller Bargalló. Valorem les seves paraules després de la pausa amb la tinent d'alcaldia de l'àrea d'educació a Calella, Montserrat Mateu.
Ràdio Calella Televisió. Rètols Planes. Noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes. Telèfon 93 762 54 26 i al web retolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i bancs. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibat. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Netipolit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Ràdio Calella Televisió, 107.9 FM.
Compareixença del conseller d'Educació confirmant que el curs actual acabarà telemàticament i que caldrà redistribuir els espais dels centres de cara a començar el curs 2020-2021. Volem valorar les paraules del conseller Bargalló avui amb la tinent d'alcaldia d'Educació, Calella, de l'àrea d'Educació, la Montserrat Mateu. Senyora Mateu, bon dia.
Bon dia.
D'entrada, quina opinió li mereix la compareixença del conseller?
Bé, el conseller ens té acostumats a declaracions poc clares, poc concises, i que el que fa és, en lloc de donar solucions, doncs encara fa més difícil la situació en la qual estem vivint.
El conseller va dir, i ho va dir textualment amb aquestes paraules, al setembre estarem en emergència educativa. Què vol dir això? regidora?
Doncs si fins ara hem estat, segons paraules del conseller, en emergència sanitària, ell considera doncs que al setembre estarem en aquesta emergència educativa perquè no podrem començar un curs amb la normalitat que nosaltres tenim, la normalitat que seria sempre de començar el setembre, doncs amb tots els alumnes a l'escola, tant a les escoles primària, secundària, com a les escoles bressol. Serà una situació d'emergència perquè no es començarà amb normalitat.
Ahir teníem justament a la directora de la Mafalda, la Lídia Soler, que veia poc viable poder tornar a obrir el seu centre tenint en compte totes les mesures restrictives que ha anunciat el govern. Com ho valoren això vostès des de l'Ajuntament?
Doncs és una preocupació, i és una preocupació gran, perquè la situació de les llars d'infants, les escoles bressol, és crítica, és a dir, només podran tenir 5 infants per espais, la qual cosa implica que més de la meitat d'aquests infants no podran anar a les escoles bressol. I el problema és totes les famílies que tenen infants de 0 a 3 anys, com solucionaran el dia a dia i com conciliaran la feina i amb els fills a casa. Serà un problema.
I vostès des de l'Ajuntament, quina resposta poden donar o pensen donar? Perquè tenim una llar d'infants municipal, però amb les places que hi ha. No sé si tenen previst doblar aquestes places, donar resposta a aquestes famílies que han de deixar el nen per poder anar a treballar, la majoria d'ells, no? I per tant se'ls haurà de donar alguna resposta, no? Què poden fer des de l'Ajuntament de Calella?
Doncs mira, en aquests moments estem estudiant aquesta situació i com podem ajudar tant a les escoles bressol com a les famílies, perquè serà, ja ho repeteixo, serà un problema, sí, i en aquests moments, doncs, ja us dic, hi estem intentant buscar solucions.
I aquestes solucions per on passen, regidora?
Doncs les solucions podrien passar, doncs, habilitar espais municipals, I també estem en la mateixa situació amb les escoles, perquè com va anunciar ahir el conseller Bargalló, doncs en fase 2, seria l'1 de juny, doncs els alumnes també voluntàriament poden tornar a les escoles, prioritzant cursos, això sí, però també s'hauran de buscar espais i mirar d'encabir l'alumnat.
Permeti'm, tornant al tema de les escoles bressol, insisteixo en aquesta pregunta, tenim una llar d'infants municipal, vostès es plantegen ampliar places de la llar d'infants?
En aquests moments ampliar places tenim el professorat que tenim, aleshores això hauria de passar per també ampliar el professorat, però ara per ara no està ni en mans nostres ni en mans del departament ampliar aquest professorat.
Clar, però és curiós que el departament demani doncs que s'externalitzin les instal·lacions, però en canvi no posi solucions a l'hora de dir, doncs mira, externalitzem instal·lacions, però clar, també hi hem de posar més mestres, no? És a dir, que tampoc no està donant una resposta clara en aquest sentit.
Sí, no, és el que jo deia al principi de l'entrevista, és a dir, el conseller no dona solucions, dona indicacions, però deixa en mans de les direccions de les escoles i en mans dels ajuntaments les solucions, i les solucions doncs no són fàcils, i des del departament no hi ha cap consigna clara ni cap directriu clara de com poder tirar endavant amb el curs.
Dibuixi'm una miqueta, regidora, com serà aquest inici de curs setembre aquí a la ciutat. De quins espais públics ara mateix tenen en ment si és que finalment cal doncs externalitzar algunes aules?
Doncs mira, sincerament, com que el document el vam rebre ahir, just acabades les declaracions del conseller, i per tant d'ahir amb avui hem tingut poques hores, sí que ja ens hi hem posat i hem començat a pensar possibles solucions, però hem tingut molt poc temps per donar donar a nosaltres una solució a les escoles i a les escoles bressols, però sí que hi estem treballant i sí que hi estem preocupats. Sí, sí.
Calella disposa de prou equipaments municipals per donar resposta a aquesta possible externalització d'aules?
No, doncs haurem de mirar i fer-ho possible.
Per exemple? La fàbrica Llobet, Can Saleta, l'Ajuntament Vell, no sé, és que m'agradaria que em concretés alguna cosa.
Sincerament, ens hi hem de posar i ho hem d'analitzar bé.
El conseller també demanava que cada escola fes el seu propi pla.
Vostè
que està en contacte doncs, amb totes les direccions, sap si en aquest sentit ja fa dies que hi treballen? Hem vist algun vídeo, per exemple, de l'Escola Pia, que ja estava treballant amb les tres opcions, no?, que més o menys els tres escenaris en què podem anar al mes de setembre, no sé les de més escoles.
Les escoles totes estan pensant en possibles solucions, sí, sí, però com ja li dic, va ser unes declaracions d'ahir del conseller i per tant tothom està treballant-hi, i nosaltres des de l'àrea d'educació farem una reunió també amb totes les, dilluns que ve, amb totes les direccions de totes les escoles, amb l'alcaldessa, també per mirar de trobar solucions i poder iniciar el curs doncs de la millor manera possible.
Si s'han de desdoblar les aules, regidora, els centres educatius de Calella tenen prou espai en els seus edificis?
No, n'hi ha que sí, n'hi ha que no. És a dir, hi ha escoles, per exemple, l'escola Minerva, estic pensant jo ara, doncs té les aules que té i en el seu edifici no hi hauria prou espai. O ara estic pensant en l'escola Freta, doncs dir, en el seu edifici tampoc no hi hauria prou espai. Potser altres escoles sí que tenen més espais per poder utilitzar-los, per poder fer el desdoblament.
El Bisbe Sivella, per exemple?
També estan amb cabuda màxima.
Clar.
Necessitaria més espais. Sí,
I llavors ens quedaria el FAR, que poden disposar una miqueta també de la fàbrica,
FAR,
no?
El FAR seria potser una mica més assequible l'espai i per exemple, l'escola Pia, doncs també sé que també tenen espai, més espai per poder fer aquests desdoblaments, però de tot plegat s'ha de fer un bon estudi.
Confirma que aquest dilluns doncs es reuniran amb les direccions de les diferents escoles, no?
Sí, dilluns tenim una reunió, que hem convocat una reunió urgent per poder parlar amb totes les direccions, que ens manifestin també les seves inquietuds i poder arribar una bona solució per part de tots.
Si el departament finalment no posa més professors, serà viable poder començar el curs de la manera doncs, que hi va detallar el conseller Bargalló?
Jo veig inviable, és a dir, si un professor, si s'han de fer desdoblar, si s'han de desdoblar les aules, ara per ara posem aules de 26, que siguin 13 i 13, és a dir, s'haurà de posar sí o sí un professor per cobrir l'altra meitat de l'alumnat. Aleshores, o si no s'amplia la plantilla, jo ara per ara ho veig inviable.
I què passa amb els bebès de 0 a 1 any? Que el Bargalló, doncs, en aquest cas va dir que això quedava una miqueta ja fora de joc, no?
Sí, sí, és a dir, que de 0 a 1 any, de cap de les maneres podien tornar a les llars d'infants, almenys ara, és a dir, en aquesta fase 2. De cara al setembre, ja va dir el conseller doncs, que ja es donarien orientacions de contenció als centres, però ja veurem quines són aquestes orientacions de contenció.
I què passa amb les escoles d'educació especial, regidora?
Doncs també hauran de rebre directrius noves. De moment, el departament el que ha anunciat és que queden estan a l'espera d'aquestes orientacions. Per tant, hauran d'estar a l'espera.
Vostè és la tinent d'alcaldia de l'àrea d'educació, però també és mestra.
Sí.
Com a mestra, ja li pregunto, regidora, com ho valora això? Vostè que està a primera línia i que sap molt bé doncs, què s'hi juga amb tot això, no?
Sí, 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 home, jo, a veure, per exemple, ara mateix amb les classes telemàtiques, doncs, haver s'ha pogut fer una mica de seguiment d'aquest alumnat, però l'alumnat, a mesura que van passant els dies, jo tinc la sensació de que hi ha alumnat que el vaig perdent, que el anem perdent, doncs, perquè cada alumne té un perfil. Clar. I si tu ets a l'aula, doncs arribes molt més, és a dir, en aquell alumne, perquè tens estàs de forma presencial i el contacte és directe. De forma telemàtica, doncs hi ha alumnes que els anem perdent, per tant, és necessari poder tenir aquest contacte amb l'alumnat, però clar, de moment ho veig difícil, de la manera que ho planteja el departament.
Clar, es perd el contacte, es perden les emocions, no? Totalment. Tot és molt més fred, no?
Sí, molt més, sí, tant.
Esperem no haver de començar el setembre així.
Esperem.
Molt bé, Montserrat Mateu, vol dir alguna cosa més?
Doncs no, que intentarem, pel bé de la ciutadania, buscar la millor solució en tots els nivells educatius.
Montserrat Mateu, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
RadioCalellaTV.cat. Llopa.net, la nova web de llibreria La Llopa. I a través d'aquesta nova web et proposem diferents opcions per adquirir i regalar llibres. Pots escollir els llibres i us els portem a casa. O podeu recollir-los a la llibreria quan s'acabi el confinament. O pots comprar el bal regal que vulguis i l'enviarem en format digital a l'adreça que ens indiquis. Es podrà descanviar la llibreria quan acabi el confinament. Recorda, Llopa.net, la nova web de llibreria La Llopa. També ens trobaràs a llibreriesobertes.cat i a nombroses iniciatives editorials que estan sorgint aquests dies. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella. En la situació actual vigent, Decofred ofereix els seus serveis a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament. Equipaments d'higiene i prevenció per oferir a clients i treballadors les necessàries mesures de seguretat. Mampares i separadors de metacrilat o vidre securitzat. Equips de desinfecció mitjançant ozó i depuradors d'aire amb tecnologia ultravioleta per mantenir l'ambient lliure de virus, bactèries i olors de forma segura per les persones. A Decofred disposem d'equips bàsics de paret, depuradors d'aire portàtils i equips de tractaments de xoc per esterilitzacions en profunditat. Informeu-vos de les diferents propostes i solucions segons les necessitats del vostre negoci. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella. A la mateixa Nacional 2, telèfon 93 766 0074. Ràdio Calella Televisió.
Calella en Comú exposa aquests dies a través de les xarxes tot un seguit d'impactes per la reactivació econòmica de la nostra ciutat, crear ocupació a través d'obra pública, on preveu atenció a les persones. Demanen també que les empreses municipals de Gestaigua, Gesvia i Ràdio Calella posin les seves competències, el seu programa d'inversions i les seves reserves financeres a la reconstrucció social i econòmica de Calella i també l'adaptació dels accessos a la platja per esdevenir la nostra platja la més segura, doncs, en molts de quilòmetres al voltant. Tenim en línia el portaveu dels Comuns de Calella, Sebastià Tejada. Senyor Tejada, molt bon dia.
Molt bon dia, Sònia, i molt bon dia a tots els oients.
Una sèrie d'impactes que llancen aquests dies a través de les xarxes amb un missatge ben clar, no? Tots dirigits a la reactivació econòmica de la ciutat. Per què? Per què aquests missatges? Troben a faltar alguna cosa, la gestió d'aquesta crisi que està fent el govern, els hi creuen que hi ha alguna mancança en aquest sentit, senyor Tejada?
Bueno, com la gent que estigui al cas sap perfectament, nosaltres hem donat recolzament a l'equip de govern des del principi, hem estat disposats a signar qualsevol cosa que fes en l'àmbit de l'emergència, ens hem posat a les seves ordres, estaven disposats a treballar a les seves ordres, i bé, el que passa és que la fase d'emergència estrictament sanitària està passant i nosaltres considerem que hem d'exposar les nostres opcions perquè l'equip de govern està actuant, per dir-ho d'alguna manera, pel seu compte, està executant partides pressupostàries sense que hi hagi un acord amb els grups de l'oposició, i cada dia que passa és un dia en el que les oportunitats de, de tenir consensos es van diluint. Per a nosaltres aquesta crisi s'ha d'enfrontar, tal com estem explicat en aquests flaixos, intentar salvaguardar l'ocupació, creant ocupació i generant activitats econòmiques productives, activitats econòmiques que generin ocupació i que deixin una empremta positiva en el teixit productiu de la ciutat i que serveixin per donar recolzament a les economies familiars. En els pocs dies tindrem un ple i allà imagino que discutirem l'estratègia del govern i podrem contra... discutir amb ells les nostres opcions. D'altra banda, no parem de proposar en els àmbits que ens pertoquen, les reunions de portaveus, en les reunions de les comissions econòmica i social que es van crear a motiu de les necessitats de reconstrucció.
Demanen crear ocupació a través de l'obra pública. M'ho pot concretar, això, senyor Tejada?
Sí. El Calella ja té un problema estructural abans de la crisi. Nosaltres produïm coses que tenen un valor molt reduït i això genera una ocupació mal pagada en general, amb una força, amb una important temporalitat. És a dir, Calella ja necessitava un pla per reestructurar la seva economia productiva. Ara la situació és especialment greu. Penseu que el Banc d'Espanya, el Banc Central Europeu parlen d'una baixada del producte interior brut d'un país com de tot l'Estat al voltant del 13%, i això que el turisme i el comerç només pesen el 25% de l'economia. Imagineu què pot passar en una ciutat com Calella, on el turisme i el comerç són el 80% de la nostra activitat. Quina baixada estem patint i quina baixada ens espera? Realment important i difícil abastar en aquest moment fins a on arribarem. En aquesta situació, els objectius bàsics són assegurar que les famílies conservin en la millor mesura possible la seva renda, i això passa per mantenir ocupació, no només per l'assistència social. L'ocupació és la millor garantia de que les famílies aguanten. Un euro invertit en una persona ocupada té més rendiment que un euro aportat en forma de xecs per habitatge, de xecs per menjar, etc. Nosaltres pensem que si bé és cert que arribaran diners de la Diputació, de la Generalitat, de la Comunitat Europea, de l'Estat, per fer polítiques de desenvolupament i de recuperació, l'Ajuntament és la institució més propera, l'entitat que pot alliberar fons per tractar aquesta emergència. Si deixem que aquesta hemorràgia que ha començat es desenvolupi, arribarà un moment en què costarà molt recuperar la nostra economia, la nostra activitat econòmica. Per tant, l'entitat, la institució que té la capacitat per mobilitzar els recursos en primer terme, que és l'Ajuntament, hauria, sota el nostre punt de vista, d'estar actuant d'una manera decidida.
Sí, però concretin.
I això ho pot fer l'Ajuntament i les empreses municipals.
Però quan diu crear ocupació a través de l'obra pública, exactament concretin de què està parlant. De quins llocs de feina, per exemple?
Per exemple, imaginem, Gestaigua. Gestaigua té un programa d'inversions que en aquest moment està aturat. Estem parlant d'uns 400.000 euros. Aquest programa està aturat i això és activitat econòmica, són llocs de treball i són millores per a la comunitat. Ràdio Calella Televisió té places que estan en el pressupost d'aquest any que no estan ocupades. La plaça del director, una plaça de redactor, són places que ben ocupades contribuïen, en primer lloc, a reduir els problemes de desocupació i a generar activitat econòmica que en el mig termini seria eficaç. Gesvia per a nosaltres és una empresa cabdal. El nostre programa electoral parlava que Gesvia havia de ser una empresa de promoció econòmica per fer el canvi de model productiu de la ciutat. Però en aquest moment Gesvia és una empresa que té capacitat per contractar, que pot intervenir en àrees de promoció econòmica, d'urbanisme, de gestió de mobilitat, té un potencial molt elevat i, per tant, és l'empresa que té més capacitat de contractació i pot contractar amb agilitat. Calella té un pressupost d'inversions, d'obra, d'obra directa, important, que en aquest moment està tot aturat. Per nosaltres és molt important que totes aquestes obres, petites obres, a desenvolupar en l'àmbit urbà o en l'àmbit periurbà, que es desenvolupin, les programades i les que podríem programar, un cop decidida quina bossa pressupostària té l'Ajuntament per fer inversions.
Aquesta,
el pas, òbviament, sí, és decidir quina bossa, de quina cosa disposa l'Ajuntament per fer aquestes inversions. Però per a nosaltres és fonamental mantenir l'ocupació que tenim i generar nova ocupació. És també una forma d'estimular a la població i d'enviar un missatge positiu.
Aquestes inversions, aquesta obra pública seria, per exemple, creant ocupació, creant llocs de feina amb gent a Calella que estigui a l'atur, per exemple, que pugui passar-se al sector, jo què sé, per exemple, de la construcció per treballar en aquestes inversions que s'han de fer a Calella, per exemple, senyor Tejada, m'està parlant
d'això? Penseu que només l'obra pública ja pressupostada ja estaria a prop del milió d'euros, sense comptar el pla d'inversions en instal·lacions esportives i tot això. La petita obra pública pressupostada per GESAigua, per l'Ajuntament en general, ja té una base important i tot això està aturat i això s'hauria de mobilitzar.
Sí, però està aturat també per la crisi sanitària, no? Esperem que mica en mica es vagi reactivant tot, no, senyor Tejada?
Bueno, fa setmanes que es pot treballar. Fa setmanes que es pot treballar i, clar, en primer lloc, i potser hi ha empreses que no ho tenen tan clar, per exemple, GESAigua. Podrà executar GESAigua les partides pressupostàries d'inversió? Bueno, ho hem de discutir. Esperem tenir un Consell d'Administració aviat, però ho hem de discutir. En principi, a mi em sembla que no tenen aquestes intencions. Però bueno, ho haurem de discutir. L'Ajuntament, efectivament, ho té aturat, però fa ja pràcticament un mes que es pot treballar, que es pot licitar, i clar que s'ha de licitar. I perquè no, fa molt temps que Ràdio Calella hauria de tenir un director i hauria de tenir contractat un redactor. Uh-huh. O sigui, es poden fer moltes coses, i no només això, no només en l'àmbit de l'obra pública. Imagineu, per exemple, l'àmbit de l'ajut als nens i als joves. Estem entrant en l'estiu. Els nostres nens i els nostres joves han perdut 3 mesos d'escolarització formal. Uh-huh. I arribem a un estiu en el qual ens trobarem que han perdut el contacte amb els seus companys, que han perdut hàbits, que estaran a casa creant un problema, entre cometes, a les famílies, pares que necessiten sortir a treballar, que necessitaran sortir a buscar feina, i nosaltres estaríem en condicions de poder oferir una bona oferta de lleure i de formació en branques no estrictament acadèmiques, com podria ser la música, la dansa, el teatre, les arts, totes les activitats esportives. Penseu quantes entitats, quantes petites empreses a la nostra ciutat s'han aturat amb aquesta crisi sanitària. Les escoles de música, les escoles de dansa, les escoles de teatre, tots els clubs esportius, imagineu tota la quantitat de petites activitats econòmiques que es podrien redreçar només amb un ambiciós pla de lleure i de formació no reglada durant aquest estiu.
Que és un dels impactes que també han publicitat vostès, també, doncs, crear, no?, un bon programa d'entreteniment i activitats de lleure per als joves, no?, i per la mainada de cara a aquest estiu, no, senyor Tejada?
Sí, clar, és una activitat que tindria un impacte directe en unes quantes petites empreses de la ciutat. És només un exemple, però, per exemple, imagineu-vos que volem llançar, com així és, la imatge de que Calella és una ciutat segura sanitàriament, i que volem convertir això en un element distintiu, convertir això en un producte turístic realment que cridi l'atenció, no? Això ens obligarà a preparar activitats que siguin intensives en personal, el control de les platges, el control dels accessos, aconseguir que la gent que ens visiti tingui la percepció de que està segura, de que l'Ajuntament ha instaurat mesures de control, trobar personal en les platges, en els accessos, en els carrers, que ajudin a que tot funcioni d'acord als criteris sanitaris correctes. Això ens ajudarà a tenir una imatge turística que pugui ser ben explotada. Tenim segurament la millor platja en molts quilòmetres de la Redona, una platja que ens possibilita organitzar-la de tal manera que sigui sanitàriament molt segura. I mira, a Calella ens costa realment fer un producte turístic atractiu. I en aquesta situació tenim aquest avantatge competitiu sobre altres destinacions turístiques que cal que sigui explotat. I això generarà llocs de treball. I qui pot contractar amb agilitat? Bàsicament Gesvia. Gesvia pot aportar no només elements per controlar el trànsit, persones per vigilar els parquímetres, no, estarà en condicions de contractar amb agilitat persones per assegurar aquesta tranquil·litat sanitària que hauria de convertir-se en la imatge preponderant de la nostra ciutat a partir d'ara.
Totes aquestes aportacions, senyor Tejada, vostès les han traslladat al govern municipal?
Sí, sí.
I què els han dit?
Bueno, el govern municipal té una proposta de pla de reconstrucció nostra bastant estesa i que conté totes aquestes coses des de fa unes quantes setmanes. Bueno, en principi ens diuen que s'ho miren, que ho valoren i que ja es diran alguna cosa. Esperem que en el pròxim ple trobar algunes novetats. No sé realment què passarà. No sé si en el ple només tindrem l'oportunitat de convalidar les decisions pressupostàries que ha pres l'Ajuntament o serà un moment en què podrem fer aportacions novedoses. Nosaltres fa més d'un mes que vam lliurar un document ample que conté aquestes mesures i moltes més i, bueno, estem a disposició del govern. De moment no hem tingut una resposta especialment engrescadora, però nosaltres continuem treballant i sempre ens mostrem disposats a seguir col·laborant.
Senyor Tejada, el proper ple em pot confirmar per quin dia?
El dia 4.
El dia 4, i serà telemàtic també o ja serà presencial?
No, ja serà presencial.
Ho faran a la sala de plens de l'Ajuntament?
No, allà seria impossible. Ho farem a l'Ajuntament Vell.
Molt bé, senyor Tejada. Vol dir alguna cosa més?
Bueno, jo volia llançar un missatge d'optimisme. Creiem que l'Ajuntament té mitjans per intervenir directament en aquesta fase més d'emergència, que és l'administració que està més a prop, que és l'administració que pot alliberar fondos amb més rapidesa, que té eines per fer-ho, en el propi pressupost, perquè hi ha moltes coses que ja evidentment no es faran i són partides que es poden destinar a altres activitats més urgents, i que té petites empreses, és cert que són petites empreses, però que tenen pressupost, que tenen capacitat i que tenen competències per actuar en aquesta economia productiva, que bàsicament consisteix en accions econòmiques per mantenir l'ocupació, per generar nova ocupació, però que siguin congruents amb un model econòmic nou i que comportin millores per l'economia i per benestar de la ciutadania.
Molt bé, senyor Tejada. Doncs, com sempre, gràcies per atendre la nostra trucada i fins la propera, que tingui un bon dia.
Molt bé, que tingui un bon dia a tothom.
Gràcies, senyor Tejada.
I ànims.
I tant. Que ens calen, que ens calen. Gràcies, senyor Tejada. Fins una altra.
Vinga, bon dia a tothom.
RadioCalellaTV.cat. Rètols Planes. Noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes. Telèfon 93 762 54 26 i al web rètolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. I formació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipulit13@gmail.com. Netipulit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 7,5 milions d'euros a una línia d'ajuts pels autònoms afectats econòmicament pel coronavirus. La prestació de fins a 2.000 euros es podrà sol·licitar a partir de l'1 d'abril. Més informació a treball.gencat.cat. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
A 3:15 del matí, els càmpings que estem en fase 1 ja poden, doncs, obrir les seves portes. No sé si és el cas del càmping botànic Bonavista de Calella. Tenim al telèfon el seu director, el Joaquim Casas. Què tal, Joaquim? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
És el vostre cas? Crec que no, eh? Encara no. Encara heu decidit que no obrireu, eh?
No, nosaltres hem decidit que no, que de moment no obrirem. Estem, bueno, doncs, fent el manteniment, preparant-ho tot, fent la còpia dels EPIs i tot el que necessitarem, però actualment no podem obrir perquè no pot vindre ningú dels nostres clients.
No pot venir a ningú perquè no teniu clients, en aquest cas, de la regió sanitària de Girona, que és la que té, es pot moure?
Correcte. Uh-huh. Aleshores, el 99% són dels clients fixes espanyols, catalans, són de l'àrea de Barcelona o de costat de Barcelona, diguéssim, dels municipis del voltant de Barcelona, de l'àrea metropolitana.
Us ho estan posant molt complicat, Joaquim? Us ho posaran molt complicat per poder obrir les portes del vostre càmping?
No, jo crec que no. Jo crec que complicat no serà. Complicat és que donin permís a aquesta gent, doncs, de sortir de la regió sanitària que estan ara. Uh-huh. Però llavors, una vegada la gent pugui vindre, no, doncs seguirem les directrius que ens estan donant, doncs, amb les EPIs, amb els gels, les piscines hauran d'adequar, doncs, a l'aforament, el bar també, doncs, a la terrassa, igual que la resta del municipi, i no, jo crec que no. A veure, no serà un estil normal, però no serà complicat.
M'agrada perquè et sento optimista, i això, doncs, en aquests moments on el que abunda és el pessimisme de les persones, doncs està bé sentir un empresari que és optimista en aquest sentit, no?
Home, jo crec que dintre de la madura aquesta hem de ser optimistes. També és cert que el càmping és bastant estacional, bastant de 2-3 mesos, quan realment treballem fort. Tot i que ara ja, doncs, a cada setmana, i sobretot en aquest bon temps, vindria aquesta gent que parlava abans de temporada d'espanyols, que vindria a cap de setmana, però realment quan nosaltres funcionem bé és el ple estiu. Uh-huh. L'altre problema que tindrem és el tema del client estranger, que tampoc no sabem quan podran sortir, i aquí sí que tampoc no ens estan ajudant gaire, jo crec, les administracions a nivell estatal, quan estan proposant fer una quinzena de quarantena. Lògicament no vindrà ningú, de moment, si això no canvia.
Els càmpings, Joaquim, estan considerats com a segona residència? Ho dic perquè hi ha gent que lloga la parcel·la per tot l'any, no? És una segona residència?
No estan considerats com a segona residència. En un càmping no s'hi pot viure. El càmping, pots estar normalment, cada càmping fa una mica la seva, però normalment en un càmping pots estar 6 mesos d'estiu i llavors els caps de setmana i d'hivern. I llavors tots els càmpings tanquem 1, 2, 3, 4 mesos. No és una segona residència el càmping, no.
I clar, com us ho heu fet amb les quotes? Perquè suposo que clar, tu llogues la parcel·la, encara la llogues per tot l'any, no? No sé com ho heu gestionat el tema de les quotes i el lloguer de les parcel·les, Joaquim.
Això, bueno, cada un que farà la seva. Jo en el nostre cas el que et puc dir és que del preu que estava estipulat, que ja el posem a principi d'any, doncs farem un descompte un descompte proporcional per aquests 2 mesos, 2 mesos i mig que la gent no ha pogut tindre.
Què us diuen els vostres clients, els habituals, els que estan acostumats a venir el cap de setmana a la seva parcel·leta, què us diuen?
Doncs aquests tots, bueno, estem en contacte, doncs, per xarxes socials o per correu electrònic, i tots, doncs, amb moltes ganes de vindre, clar, lògicament.
Això serà la fase 3?
En principi sí, en principi és la fase 3. Si no deixen, no es canvia abans el tema aquest que et comentava abans, de poder canviar de regió sanitària, fins a la fase 3, fins al 22 el 6 de juny no podran vindre aquesta gent.
Em deies que doncs esteu ara amb les mesures de prevenció, EPIs, etcètera. Vosaltres, per exemple, la gent que treballeu al càmping, us heu de vestir d'alguna manera en concret?
No, anem amb mascareta, portem les mans sovint, però no, de moment no.
Val. I el tema de la piscina, saps si es podrà utilitzar amb normalitat o ja us han traçat ja algun full de ruta de com ho haurà de fer-ho?
Sí, ja tenim les instruccions de piscina. En principi, a la fase 2 ja es pot fer servir, si no canvia res. Desinfectant la zona sense poder fer servir les dutxes, desinfectant les zones, doncs, els passadors, la zona de les hamaques, aquestes coses, i amb un 30%, en principi, un 30% de capacitat.
Molt bé. Joaquim, per quan? Per quan obriu el càmping?
Estem parlant d'obrir sobre la segona quinzena de maig. Ai, perdó, de juny. Mm-hmm. La segona quinzena de juny, Però llavors tindré un marge d'una setmana o així, que esperem que ja puguin vindre els clients.
Teniu més clients nacionals o turisme estranger, vosaltres?
No, més o menys la meitat, 50% de cada.
Uh-huh. L'estranger ho tindrà més magre, per poder venir, en principi.
L'estranger, en principi, sí. Uh-huh. Esperem que canviïn les coses. L'estranger sí que era el client que venia en juliol i agost. Encara estem a temps, no ho sé. Uh-huh. No ho sé. Reserva sí que teníem, i algunes han anat anul·lant, altres no diuen res. Suposo que pendents de si es deixen sortir dels seus països, clar.
Molt bé, Joaquim, doncs m'ha agradat aquest optimista, aquest optimisme que emanes i que molt està bé. Molt bé. Mira, escolta'm, intentar de lo dolent treure,
sí, és
treure el millor, no?
Correcte.
El millor que es pugui. Joaquim Casas, propietari del càmping botànic Bona Vista, gràcies, i estem en contacte, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia. Bon dia.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 7,5 milions d'euros a una línia d'ajuts pels autònoms afectats econòmicament pel coronavirus. La prestació de fins a 2.000 euros es podrà sol·licitar a partir de l'1 d'abril. Més informació a treball.gencat.cat. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
No sabies que el Santi té un correu personalitzat? M'ha escrit des de santi@borràs.cat.
Doncs ahir la Clara també m'explicava que la seva empresa han passat del .com al .cat i ara els troben molt més fàcilment a internet.
La Fundació .cat ofereix un domini per cada necessitat i et proporciona tota mena de serveis. Al web domini.cat podreu triar el domini que s'adapti millor al vostre negoci o entitat i crear un correu electrònic amb identitat pròpia.
T'ha arribat, oi?
josep@calvet.cat. Aquest sí que et representa.
012, la millor resposta.
Davant la crisi del coronavirus, actua amb responsabilitat. Segueix els canals d'informació oficials i fes cas de les recomanacions. No comparteixis informacions que no estan contrastades. Davant el coronavirus, tranquil·litat, responsabilitat i solidaritat. Ajuntament de Calella.
RadioCalellaTV.cat.
Doncs pràcticament a la recta final de la ciutat d'avui, però encara volem parlar d'aquesta cursa a benefici de la investigació del càncer infantil, Marxa Solidària Polsera Escandela, que s'organitza des de Canovelles. Nieves Tejada, bon dia, Nieves.
Hola, bon dia, Sònia.
Que s'organitza des de Canovelles, però al ser online s'hi pot apuntar tothom qui vulgui, no, Nieves?
Clar, pot tenir un abast internacional, de fet ho tindrà. Ja tenim inscripcions fetes des de Nova York, per una de les nostres calellenques, l'Andrea Marroquín, sí, que tu bé coneixes, que havia treballat amb tu a la ràdio, i des de tot l'estat espanyol també. És una cursa que celebrem des de l'associació ja fa... Aquesta seria la 7a edició, i aquest any, degut a la situació de pandèmia, no, que estem patint, no la podem celebrar. No? Normalment tenim més de 1.000 inscripcions, 1.000 dorsals, i aquest any animem a que es faci online. O sigui, és tan fàcil com fer una donació a la web www.marxapolseresencatalà.org, fer una donació, t'enviarem un dorsal i el diumenge 31, a qualsevol horari, respectant la fase confinament de la teva zona, per exemple, aquí a Barcelona estem a zero, vosaltres esteu a fase 1, sí. Des de casa, sol, amb la teva família, amb bicicleta, córrer o caminar com vulguis, tot si val, doncs et posis el teu dorsal i surtis al carrer o facis des de casa, depèn de la teva situació, i amb el hashtag jo em moc per Polseres Candela.
www.marxapolseres.cat.org. Està clar que la investigació no es queda a casa.
No. Nosaltres estem patint molt, com ja ho vam fer present fa unes setmanes, no? Els nostres ingressos provenen quasi al 100% de donacions que ens arriben per esdeveniments. Aquests esdeveniments no es poden celebrar i ens hem de reinventar, no? I creiem que és una bona oportunitat de fer-la internacional, no? I d'animo a tots els calellencs que assumin aquesta marxa, que surtin a carrer o a casa, no vull animar, que sobretot que respectin que respectin les fases de confinament i les indicacions que ens arriben des del Departament de Salut, i que es moguin per la recerca del càncer infantil, perquè la recerca del càncer infantil no pot quedar-se a casa.
Està clar que és una recerca que es financia, com deia la Nieves, 100% a través doncs, de donacions, de curses. Exacte. Com la d'aquest diumenge, la setena marxa solidària Polseres Candela, www.marxacandela.org. Ben fàcil, ben fàcil. Nieves, si et sembla, doncs si vols animar tu a les persones que t'estan escoltant a través de la ràdio perquè s'hi apuntin.
Doncs animo a tots els calellens i calellenques que entrin a la web que hem dit, www.marxapolseresencatalàcandela.org, que facin una donació. Es poden fer donacions quasi simbòliques a partir de 2 euros, i que es moguin pel càncer infantil, que es facin una foto i que ens etiquetin a les nostres xarxes per poder fer aquesta cursa aquest any molt més gran, que la Covid no ens pararà.
Em deies que esteu patint molt perquè no hi ha ingressos, però vull pensar que la investigació segueix avançant.
Segueix avançant.
O està aturada?
Aquest any està cobert i hi ha un coixí, però clar, nosaltres l'any passat vam donar 650.000 euros per finançar 7 projectes de recerca. Aquests diners no surten per art de màgia, s'han d'aconseguir amb donacions, no? Per això que animem a que cadascú posi el seu petit gra de sorra. Qualsevol euro és important, perquè junts sumem, i aquesta és la nostra intenció, junts sumem.
Està clar que el donatiu no hi ha un mínim ni un màxim, no, Nieves?
És una donació voluntària a partir de 2 euros, i màxim el que vulgui.
I tant. Com més millor.
I tant.
Molt bé, Nieves Tejada,
moltíssimes
doncs,
gràcies, Sònia.
Recordem el web, és 3bdobles.marxa. Sí.
Polseres, en català,
exacte.
candela.org.
Doncs aquí podeu fer la inscripció per aquesta setena marxa solidària Polseres Català.
Espero veure-us a tots a les xarxes.
Molt bé, Nieves.
Però una manera de sentir-me més a prop.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Una abraçada molt
gràcies.
Gran.
Gràcies.
Gràcies.
Doncs res, que ens hem quedat ja pràcticament sense temps, a un parell de minuts i a les 11 acabarem la ciutat d'avui amb música del Leo Sayer, aquest cantant anglès, de clara tendència a la música ensucrada, però que té cançons molt, però que molt boniques. Demà tornem als vols de les 10. Salutacions de qui us ha acompanyat, el meu nom, Sònia Montanyola. Feliç dijous. Adéu-siau.